perquè havia fet 17 minuts. I vaig pensar, li explicaràs al Toni el dia que et toqui parlar d'aquesta pel·lícula que has tornat i faràs creure que l'has vist, i com molts crítics que es queden adormits a la butaca t'inventaràs alguna teoria i amb una frase ho torejaràs, o diràs la veritat i explicaràs exactament fil per randa
el que va passar,
com el cronista de guerra que sóc, però a les sales de cinema, què ha passat? Doncs això és el que ha passat, Toni. Estava veient una excel·lent pel·lícula, però no he pogut veure el final. Em queden segurament uns 20 minuts. Em comprometo a veure-la, a acabar-la, i d'aquí 15 dies us faré un... Com seria això?
La radiografia?
No.
No, el bonus track.
Petit bonus track del que
s'ha de comentar al sortir
no,
de la pel·lícula.
Que no sigui cas que l'últim tros sigui un desastre, o al revés, sigui l'apoteosi.
Ara passa un minut de 4:45 de la tarda de l'1 d'octubre. Bona tarda a tothom. Octubre del 2022, dia de record, dia d'homenatge per molts, dia de mirada enrere també, per saber on érem ara fa 5 anys, l'1 d'octubre del 2017, i de comparar-ho amb el país que tenim 5 anys després. Hem passat d'una mirada atònita del món cap a una Catalunya que va viure un episodi de càrrega, d'índole dramàtica, però també èpica, també reivindicativa, també autoafirmativa, però també de vergonya mundial, a 1 d'octubre, el d'avui, de desorientació, d'incertesa, un país políticament, institucionalment desmanegat. L'independentisme popular i polític va aconseguir fer d'aquell referèndum que els tribunals i la policia declaraven il·legal un acte d'orgull de país. Ho va aconseguir l'independentisme, no només, també els que estaven en contra del projecte i s'hi van acabar sumant com a protesta, perquè ho va fer èpic l'independentisme, però també i sobretot el govern espanyol, validant aquella votació a través de la repressió violenta dels cossos policials, d'allò que van dir urnes contra porres, de vots contra cops, agents de policia uniformats contra àvies desarmades. Avui aquell record de l'1 d'octubre, que per molts va ser això, que per molts d'altres va ser una autèntica aberració democràtica, avui ha transformat en part el seu record a través de la incapacitat política de saber canalitzar aquella energia cap a alguna direcció, això a Catalunya, a Espanya també, l'absoluta incapacitat i la falta de voluntat d'encarar, de reconèixer un conflicte que requereix d'una energia que sembla que ningú està disposat a assumir. Així arribem aquest 1 d'octubre amb un independentisme trencat a nivell governamental, buscant fórmules per fer veure que no ho està, un govern del 52% que no sap ben bé què fer amb aquest 52% i una Espanya que tampoc sap què fer amb la resta del problema. I enmig d'aquest sarau, concentració d'homenatge unitària, si es pot dir així, aquesta tarda, d'aquí a mitja hora, l'Arc de Triomf. I anem de seguida per copsar l'estat d'ànim des d'ara i fins que faci falta, com sempre, a RAC1.
Especial informatiu amb Xavi Bundó.
Quan passen 3 minuts de 4:45 de la tarda, anem a fer una ronda pel carrer per veure com està la situació a aquesta zona, a l'Arc de Triomf. Allà hi ha el Marc Martínez Amat. Què tal, Marc? Bon dia.
Molt bé. Bona tarda, molt
bé. Mira, ja ens passarem... Ja comencem. Ens passarem la tarda dient bon dia, ja ho vaig a venir. Gràcies per avisar-me. No sé com està d'ambient, no sé si està tot preparat, crec que estàs al costat de l'escenari on es farà aquest acte del 5è aniversari de l'1 d'octubre, Marc.
Sí, home, d'ambient, des de la meva perspectiva, que és el capdamunt, tocant a l'escenari, per tant, la zona més central d'aquest acte, jo sí que veig tot un... Veig caps només, no tinc una posició elevada, per tant, no puc veure fins on arriba de llargada la concentració de gent, però sí que veig banderes estelades al llarg del passeig Lluís Companys aquí a Barcelona. L'escenari està situat al capdamunt del passeig, a l'Arc del Triomf, encarat doncs, al llarg del passeig, i des d'aquí és des d'on sentirem les intervencions que hi haurà en aquest acte d'avui, que durarà una hora llarga, una hora i mitja, i en la qual sentirem bàsicament com a veus polítiques principals les que eren les dues primeres autoritats del país aquell 1 d'octubre, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a l'inici de l'acte, i el president de la Generalitat llavors, Carles Puigdemont, al final de l'acte. I també hi haurà intervencions de les entitats i de la presidenta de l'ANC, del president d'Òmnium Cultural i també d'altres institucions com ara la Cambra de Comerç i la Intersindical, entitats entitats que donen suport a aquest acte. És un acte, és l'acte més unitari que veurem avui, que convoquen diferents institucions de la societat civil, organitzacions de la societat civil, i en els quals el protagonisme polític serà, a part d'aquestes dues veus que dèiem, serà més aviat escàs pel que fa a la participació de polítics a dins de l'acte. És un acte de caire més social i amb aquest esperit unitari per recordar aquell 1 d'octubre.
Hi ha gaire gent, Marc, a aquesta hora?
Sí, jo, en aquest, clar, sóc el nucli, diguem, el rovell de l'acte, i per tant aquí sí que veig gent a tot arreu. Et sabria dir, per els vols que he fet, no?, la passejada que he fet per arribar fins aquí, no és una concentració tan gran com les que veiem per la Diada, però sí que podem dir que s'està ocupant, almenys des d'on m'arriba la meva vista, en bona part tot aquest passeig Lluís Companys, que va des del Parc de la Ciutadella fins aquí a l'Arc del Triomf.
Mentre sentim la presó del rei de França, que no falti l'alarma, efectivament.
Sí.
Passen ara 5 minuts de 2:15 de la tarda, som amb el Marc Martínez Amat, però també al costat, o ben a prop del Marc, hi ha l'Adrià Santasusagna. Què tal, Adrià? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, com esteu?
Bé, estem pendents d'aquest inici d'un acte que és unitari, com deia el Marc, o el més unitari que veurem aquest 1 d'octubre, però és cert que arriba en un clima d'absoluta tensió entre els socis de govern, entre Junts i Esquerra, entre Esquerra i Junts, entre partits i entitats també. D'alguna manera tu pots estar pendent dels gestos, de les reaccions, no sé si hi ha fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, qui seurà amb qui, si s'asseuen, si han d'estar drets, i com deia el Marc, si potser no hi haurà massa participació política dalt de l'escenari.
De fet, no hi ha, diguéssim, una fila reservada per autoritats o per premsa. De moment, aquestes primeres files és gent que ha anat arribant, i, de fet, el que són els polítics no els veiem encara per aquí. Sí que on estem ara mateix, que és a la placeta del Comerç, que és, diguéssim, mirant cap a l'Arc de Triomf a l'esquerra, just davant de l'edifici del síndic de Greuges, som aquí perquè d'aquí uns 5 minuts, més o menys, faran declaracions Jordi Turull i Laura Borràs. Seran l'únic partit dels tres partits independentistes que faran declaracions, diguéssim, a la premsa abans d'aquest acte. I és que, com tu deies, arribem en aquest clima que sí que podem dir que és un acte unitari, perquè hi ha tots els partits i entitats independentistes que l'organitzen o que el secunden d'alguna manera, però la divisió és evident i l'hem notat aquests últims dies. De fet, ara, parlant amb diferents membres de Junts que estan aquí, que hi ha hagut un bon desplegament, diguéssim, per part d'aquest partit en aquesta manifestació, ens diuen que la sensació que tenen és que el president aragonès no vol arreglar, o que tenen poques ganes d'intentar arribar a un acord, que recordem que hauria d'arribar com a molt tard demà diumenge a la nit, perquè el termini que dijous al vespre donava el secretari general de Junts, Jordi Turull, i la presidenta del partit, Laura Borràs, era negociar fins aquest diumenge. Veurem què ens expliquen ara, si han pogut avançar alguna coseta durant aquestes últimes hores, però vaja, pel que ens anaven dient ara fa res, escassos pocs minuts aquí, diferents membres de l'executiu de Junts, la cosa no pinta gaire bé de moment, ara. Veurem també, perquè en política ho hem vist tot en aquests últims anys, si les coses al final es poden reconduir. Però vaja, pel que anem sabent de moment, la cosa no pinta gaire bé.
Veurem què és el que succeeix, insistim, en aquest acte anomenat així, unitari, al passeig Lluís Companys, ben a prop del Parc de la Ciutadella, ben a prop també... Perquè, per entendre'ns, Marc, disculpa'm de nou, l'escenari el tenim, i la pantalla, entenc, d'esquenes a l'Arc de Triomf i, per tant, mirant cap avall, cap al Parc de la Ciutadella?
Això mateix. L'escenari és just davant de l'Arc del Triomf, mirant el passeig Lluís Companys i, per tant, tota la gent que està situada al passeig veu l'escenari. Un escenari en què hi ha una pantalla gegant que va ensenyant imatges... Ara ensenya imatges del públic que hi ha. Sembla una mica... Ara em trasllado a partits de beisbol que anem veient imatges. Es van veient imatges, sí, del públic, no? Doncs ara mateix, bueno, està fent això, aquest escenari.
En aquest tipus de partits hi ha el que anomenen la Kiss Cam, que sí, és la càmera del petó, no? Que normalment s'asseuen dues persones i si t'enganxa la càmera... Seria...
Si Laura Borràs i Jordi,
exacte,
Turull, s'ha de fer un petó.
No sé si seria una cosa que es podria implementar d'alguna manera en el camp de les manifestacions i dels actes
per
polítics.
Per refer la unitat.
Exacte. Llavors hi ha un regidor que decideix aquest tipus de coses. Bé, seguim amb, precisament en aquesta zona. Hi ha qui intentarà copsar també una mica l'ambient entre el públic, tenint en compte aquests condicionants que estàvem explicant. És la Sandra Sotillo. Què tal, Sandra? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Xavi.
Quin clima diries que hi ha? No sé si ha pogut passejar una mica com li ha passat al Marc Martínez Amat per captar la quantitat de gent, la intenció amb què s'hi ha desplaçat aquesta gent, fins i tot des d'un punt de vista de pancartes o d'algun tipus de representació pública que ens pugui una mica donar pistes de com es troben.
Doncs sí, jo he recorregut una mica aquest passeig Lluís Companys, de dalt a baix. Sí que és veritat que des de la posició que té en Marc fa molta més patxoca, hi ha molta més gent concentrada, però diguéssim que es va diluint, a mesura que et vas allunyant d'aquest Arc de Triomf, es va diluint aquesta gentada, tot i que continua arribant gent aquí, que va pujant passeig Lluís Companys amunt. L'ambient, jo ara mateix diria que...
Opa,
familiar. Es veuen moltes estelades, es veuen les camises de la Diada, no? Aquestes camises de l'11S negres, que no són gaire cridaneres, però que també quan estan juntes es veuen. Llavors, aquest passeig està diluït, dèiem. Per què? Doncs perquè ja han situat com diverses paradetes de les associacions. Hem vist de l'Assemblea, del Consell de la República, etc, amb marxandatge, no? Una mica de la independència, i estan com totes separades, una mica trams, fins que ocupen tot aquest passeig Lluís Companys. Llavors la gent va arribant, es va parant a paradetes i de mica en mica es va agrupant doncs, cap a dalt, no? cap a aquest escenari. Veurem un cop s'hagin agrupat tots quina quantitat de passeig Lluís Companys ocupen. L'ambient, em preguntaves, tranquil, no tranquil? Dins d'aquest caire familiar sí que veiem les més tradicionals, no?, pancartes de 1 d'octubre, ni oblit ni perdó, llibertat pel poble català. I llavors també n'hi ha d'altres, no?, que són aquestes que últimament són més populars, més crítiques amb els partits. Totes iguals, són cartolines petitones, fons negre, lletres blanques, que el que venen a ser és això que em dèiem, no?, crítiques amb els partits polítics, botifler, jo no et votaré, els partits ens heu traït. I bé, veurem com evoluciona. De moment ja et dic, ambient molt tranquil, familiar, música, i la gent que de mica en mica es va sumant doncs, a aquest cap de la manifestació estàtica que serà doncs, davant de l'escenari.
Recordem que l'acte, en principi, si no m'equivoco, Marc, comença a les 17:14, tot i que crec que en un principi s'havia parlat de les 5 de la tarda, 17:14 diria. Marc.
I acaba gairebé quan faltin 8 minuts per les 7 de la tarda.
No t'hem pogut sentir. Marc, disculpa, que no t'hem pogut escoltar. Dius que comença a quina hora?
Sí, a les 17:14. L'escaleta de l'acte ens diu que comença a aquella hora i que acaba gairebé tocant a les 7 de la tarda.
Hem passat de l'alarma a oques grasses. Bé, això és la banda sonora de l'acte.
Per cert, ha passat una cosa ara, Xavi, també, sí, que pot ser indicatiu del que ens trobarem a l'acte, és que ara, en aquesta pantalla que hi ha a l'escenari, han projectat un vídeo que de crida a la convocatòria, no?, que deu ser el que ha corregut per xarxes aquests dies cridant a la gent a mobilitzar-se en aquesta concentració. I en aquest vídeo hi havia intervencions de les diferents persones de les entitats i també dels qui intervindran a l'acte, no? I hem vist que ha començat amb Carme Forcadell. Hi ha hagut algun xiulet del públic quan hem vist Carme Forcadell en aquesta intervenció, i després en altres persones que es veien al vídeo, per exemple, Toni Comín, hi ha hagut aplaudiments, i l'últim que ha intervingut, que és Carles Puigdemont, és quan hi ha hagut un aplaudiment més efusiu i amb crits de president. No sé si això és el que ens trobarem en els discursos.
Veurem, perquè efectivament els discursos que, bàsicament polítics, més enllà de les entitats, hi ha aquestes dues personalitats, el que va ser president de la Generalitat i qui era presidenta del Parlament. Veurem si en aquest barem d'escalfor o no es calibra una mica també l'estat d'ànim. Per cert, que em sembla que està parlant algun membre de Junts per Catalunya, Adrià.
Sí, Jordi Turull.
De veure venir aquesta repressió d'aquest estat que no para, o de buidar-nos les competències o d'intentar reprimir el poble de Catalunya, i que, per tant, és hora ja de que ens posem d'acord tots plegats amb un full de ruta per passar a l'acció. Avui ens venim a amarar d'aquest esperit des de la nostra autoexigència, per tant, els primers a exigir-nos serem nosaltres mateixos, que com a força política mirem de ser el màxim d'útils al servei de què? De culminar el que va ser el mandat de les urnes de l'1 d'octubre del 2017. I ara
es col·loca la presidenta del partit, Laura Borràs, que ja la podem escoltar.
Perdó?
S'estan col·locant les càmeres. De moment, tot el que demanava aquesta unitat a l'independentisme. I ara sí que comença la presidenta del partit, Laura Borràs.
Doncs, efectivament, des de Junts per Catalunya som aquí perquè l'1 d'octubre no és un record, no és nostàlgia. L'1 d'octubre és present, perquè allò que vam votar l'1 d'octubre no ho hem aconseguit, i el que és més important, no hi hem renunciat. La gent del poble de Catalunya no hi ha renunciat. I quan anava a votar l'1 d'octubre, anava a votar per el dret a guanyar-se aquest futur de progrés i de llibertat que representa tenir, obtenir, guanyar-nos la independència. Quan pensem en Rodalies, pensem què votàvem l'1 d'octubre. Quan pensem en l'infrafinançament de la sanitat, pensem què votàvem l'1 d'octubre. Quan pensem que no hi ha diners per recerca, pensem què votàvem l'1 d'octubre. Perquè efectivament l'1 d'octubre estàvem votant per aconseguir aquest futur. Un futur que només ens permetrà, i des de Junts per Catalunya n'estem convençuts, tenir la independència. Per això, a Junts per Catalunya tenim pares i fills de l'1 d'octubre, perquè el que posem és tota la nostra força política amb l'objectiu de garantir aquest futur de progrés i de llibertat. Per això l'1 d'octubre no és simbòlic, per nosaltres l'1 d'octubre és vinculant, per això l'1 d'octubre no és passat, l'1 d'octubre ha de ser un present que ens permeti inaugurar un futur de plenitud i llibertat, i sobretot l'1 d'octubre no pot ser desobediència, l'1 d'octubre és sobirania, l'1 d'octubre no és nostàlgia, l'1 d'octubre ha de ser política, i ha de ser política per fer el que la gent que va sortir al carrer contra les dosis de violència que des d'aleshores ha aplicat l'estat espanyol vol obtenir, que és un futur de garanties, de progrés i de llibertat. Per això, més que mai, avui ens hem d'escoltar la gent, sabem que la gent no ha renunciat, Junts per Catalunya no hi ha renunciat, i passem a l'acció. Moltes gràcies.
Senyor Borràs, demà s'acaba, diguéssim, els dies que des de Junts vau demanar dijous passat després de l'executiva. Vau donar termini fins d'aquest diumenge a la vespre per intentar negociar amb el president un acord, que es complís l'acord de legislatura. Creieu que hi ha suficient temps, o com s'ha avançat durant aquestes hores? Quines són les sensacions que tenen?
Justament perquè vam dir que hi havia aquest temps, fins a que hi hagi aquest temps hi haurà la possibilitat de la negociació oberta si es vol aconseguir el resultat que s'havia obtingut signant aquest acord, que és complir l'acord que va fer possible aquesta legislatura, que va fer possible la presidència de Pere Aragonès i que va fer possible la legislatura del 52% de la independència, que és el que avui recordem avui també amb aquest 1 d'octubre.
El president Aragonès, però, ha dit que la proposta que ha fet Junts no és de rebut, que no sembla que estigui feta perquè se li digui que no.
Les propostes que es fan són propostes assumibles perquè es basen en acords, que són acords que s'han signat. Si un ha signat un acord, s'ha de fer responsable d'aquest acord que ha signat. Per tant, signar un acord i després complir-lo ha de ser possible. Altrament s'haurà d'explicar. Gràcies.
Bé, jo crec que les paraules de...
Adrià, crec que és una bona... Sí. Definició del dia d'avui. El discurs, diguem-ne, públic o popular és el de la unitat, el record de l'1 d'octubre, la importància, la transcendència del que va succeir, però alhora tothom sap que aquestes mateixes persones que poden fer aquest mateix discurs, en el fons, avui i demà, tenen una tensió important perquè estan buscant un acord in extremis que impedeixi que es trenqui precisament el govern independentista, no? Per tant, aquí hi ha aquesta tensió entre el discurs públic del dia i el que realment sabem que sota està existint. Permeteu-me també que digui que abans de començar aquest acte hi ha hagut un acte anterior de l'ANC, el pròleg, d'alguna manera, d'aquesta concentració, un mur d'urnes que l'ANC ha aixecat a plaça Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat, i des d'allà els assistents, que eren uns quants centenars, han enfilat cap al passeig Lluís Companys, i els acompanyava la Judit Vila. Què tal, Judit? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Heu arribat ja?
Sí, sí, hem arribat. De fet, ara ja han començat a dispersar-se i a ficar-se més cap a dins del que és la manifestació. La veritat és que durant tot el recorregut hem sentit crits d'independència, 1 d'octubre ni oblit de perdó. De fet, a plaça Sant Jaume també hi havia crits que demanaven la dimissió de Pere Aragonès i del govern de la Generalitat. En aquest sentit, són molt crítics amb els polítics botiflers, com deia la Sandra, ni aquí ni a Madrid, fora botiflers, necessitem foc nou. Nosaltres ara ens trobem el que és a l'alçada del passeig Pujades, just davant del que seria el parc de la Ciutadella, i aquí la veritat és que l'ambient sí que és una miqueta més fluixet en comparació amb el que veiem del que seria la meitat del passeig Lluís Companys cap endavant.
Doncs seguirem a veure com continua aquest estat d'ànim, la quantitat de gent que pot formar part d'aquesta concentració que ha d'arrencar d'aquí a menys de mitja hora. L'últim punt de connexió, i de seguida obrirem tertúlia, espai de debat, aquest Via Lliure especial del record dels 5 anys de l'1 d'octubre, a Brussel·les, on també a les 5 de la tarda hi havia convocada una concentració. Allà hi és el Lluís Tobar. Què tal, Lluís? Bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda.
Hi ha moviment a aquesta hora? Què és el que està passant?
Doncs mira, de moment a pocs independentistes, comptem pràcticament no arriben a una desena de persones. La manifestació es fa a la plaça Luxemburg de Brussel·les, és una plaça que està davant, dona davant del Parlament Europeu, és una plaça on normalment, doncs, evidentment, pel lloc on està, no, davant del Parlament Europeu, s'hi fan moltes manifestacions, i just abans d'aquesta concentració de la CN, ara mateix està acabant una manifestació en favor dels refugiats i en contra de la política migratòria de la Unió Europea, i potser per això doncs encara no veiem molta presència d'independentistes. En tot cas, aquesta concentració, la convocada l'Assemblea aquí a Brussel·les, començarà en 10 minuts, està previst un parlament de la seva coordinadora, l'Eva Pruneda, desplegaran també una pancarta que diu Stand Up for Catalonia, i per tant, doncs, també estarem a l'espera. Ells ens diuen que encara no saben si hi haurà presència d'algun dels membres de l'exili, de Toni Comín o de Clara Ponsatí, i apuntar-vos també que de moment a aquesta hora tampoc hem vist cap presència de cap mitjà estranger. Per tant, us anirem explicant què és el que va passant.
Gràcies, Lluís. 10 minuts i arribarem a les 5 de la tarda. Doncs aquesta és la situació ara mateix, quan falten 25 minuts perquè arrenqui aquesta concentració, aquest acte unitari d'aniversari, de record de l'1 d'octubre des del centre de la ciutat de Barcelona. És hora d'arrencar una mica de conversa per veure com estan veient el dia. Avui estem acompanyats del Ferran Casas. Què tal, com estàs, Ferran? Bona tarda.
Què tal?
Hola, Manel Manchón. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mira, de moment encara no he dit bon dia a vosaltres, eh? Bona Què tal, Isabel García Pagán? Bona tarda.
Bona tarda.
I també ens acompanya, això sí, des de la distància, el Pau Canaleta. Com estàs, Pau? Bona tarda.
Hola, què tal, Xavi? Bona tarda.
Evidentment, falta encara una estona. No és previst que la quantitat de gent que hi hagi en aquesta concentració sigui assimilable a un 11 de setembre. Em sembla que tampoc no era el que esperava ningú. Però sí que crec que aquestes declaracions públiques que sentíem tant de Jordi Turull com de Laura Borràs expliquen una mica com s'arriba en aquesta jornada, no? Que mentre es pot fer un discurs des d'un punt de vista de record de l'1 d'octubre, amb una defensa del que va succeir des de l'independentisme, a la vegada, quan es fan preguntes, es denota de sota que aquí la trencadissa continua sent important. Ferran.
Home, sí, s'arriba en aquests 5 anys de l'1 d'octubre en el moment polític més baix del moviment independentista. És a dir, el moviment independentista no ha reculat, en el sentit de que, suposo que amb això podrem estar d'acord, no hi ha molta gent, no coneixem casos de molta gent que fos independentista i ho hagi deixat de ser, i cada cop que hi ha eleccions, els darrers 5 anys hi ha hagut 2 eleccions autonòmiques, l'independentisme ha tret majoria absoluta, primer a les de l'any 2017 i després a les de l'any 2021, també va treure una majoria absoluta molt clara, encara més reforçada. Hi ha 23 diputats independentistes a Madrid, però no hi ha unitat dels partits, no hi ha full de ruta. És a dir, des del fracàs del 27 d'octubre del 2017, que l'independentisme no sap o no troba la forma d'avançar de forma unitària i de forma conjunta cap al seu objectiu, que és un objectiu compartit de la independència.
Isabel.
Jo és que tinc la sensació de que, efectivament, no només aquest aniversari evidencia que l'independentisme polític, no? l'independentisme que practiquen els partits, està en el seu moment més baix, sinó que, a més, demostra que sempre han crescut a reacció del que fa a l'estat espanyol, no? Una cosa és el que ha fet l'independentisme al carrer i una altra cosa és el que estan fent els polítics. I han convertit aquesta reivindicació de l'1 d'octubre en una arma llancívola en el pitjor moment de relacions entre els mateixos partits. O sigui, no és una lluita per la independència, és una lluita pel poder al marge de la independència, i s'està aprofitant precisament aquest aniversari per fer-lo servir. Les crides a la unitat deixen de ser crides a la unitat quan la unitat que demanes és només a la teva estratègia o és només al teu projecte polític. I, per tant, és normal aquesta sensació de retret dels independentistes que es manifesten, no? Ho deia la companya amb els cartells que podien llegir els que estaven allà i els que baixaven per pujades, i també ho van veure a la Diada. Els líders polítics en aquest moment probablement no estan a l'alçada del moviment que ells mateixos van generar i van fer que la societat catalana, una part de la societat catalana que se sent independentista, els comprés i es mobilitzés de la manera que ho va fer fa 5 anys.
Manel.
És
que quan deies això que en realitat lluiten pel poder és que ha estat des del primer minut, o sigui, no han canviat. L'únic que ha passat és que algunes persones sí que van pensar que podia passar alguna cosa a partir de l'1 d'octubre, i avui hem tingut una prova amb l'entrevista, Xavi, que has fet a Ponsatí, on ella venia a dir doncs, que no tan... Bueno, ja ho va dir en el seu moment, que no hi havia res preparat i que llavors se sentia com estafada i que si s'hagués posat, diguéssim, tota la voluntat política s'hagués pogut produir una altra cosa. No sé com, la veritat. Això li hauríem de fer realment una entrevista en profunditat i molt llarga a Ponsatí per saber què té al cap ella o què tenen les persones com ella al cap que pensaven que podia passar una altra cosa. Des del minut 1 ha estat una lluita pel poder i als dos i a les dues forces polítiques se li va anar de les mans. Què volien fer a partir de l'1 d'octubre? Doncs volien convocar eleccions. El que passa que precisament la reacció de la policia va canviar tots els plans i van entendre que calia anar un pas més enllà i fer la declaració d'independència. Ja sabem tot el que va passar després. Però la voluntat real d'ells era convocar eleccions amb un ple extraordinari al Parlament que expliqués quins resultats s'havien tingut l'1 d'octubre i tenir més força, no? Llavors, jo crec que estem en una situació molt semblant. El que passa és que necessitarem temps encara perquè tant Junts per Catalunya com Esquerra Republicana han de saber explicar realment què volien fer fa 5 anys i no passarà segurament a les properes eleccions. Jo crec que en unes segones ja sí. Entrarem en una fase d'una certa normalitat on Junts per Catalunya defensi el seu projecte independentista, però sobretot ideològic, i Esquerra Republicana també defensi el seu projecte ideològic. I entrem en una fase on el que seria natural a Catalunya és que hi haguessin partits polítics forts, importants, que defensessin projectes polítics d'una forma sòlida, i on Junts per Catalunya i Esquerra Republicana no governessin junts, perquè és contra natura. És contra natura. I ells ho saben, a més. Llavors, necessiten una mica més de temps i molta paciència de la resta de ciutadans de Catalunya, perquè en realitat estem patint tot el conjunt de la societat per la lluita de dues forces polítiques.
El Pau no l'he sentit encara, la Isabel m'aixecava el dit, però Pau...
No,
sí, digues.
No, era només un matís, una apreciació de... que el Manel, que té visió de futur, ens augura que Junts per Catalunya es presentarà no les properes eleccions, sinó les següents.
Ah, o l'Areva de Junts, està ben vist. El que sigui
no se sap qui es presentarà.
El que representi Junts.
Pau, digues.
Sí. Sí, no, jo crec que coincideixo bastant amb el que han comentat, no? Un dels principals factors que expliquen per què estem com estem i per què hem arribat en aquesta situació 5 anys després de l'1 d'octubre és perquè aquesta lluita per l'hegemonia dins el sobiranisme s'ha produït durant els darrers anys, però a més un dels factors claus és que hi ha hagut una certa equiparació de forces, eh? És a dir, no hi ha un clar vencedor, algunes eleccions ha guanyat un, algunes altres, i això fa que, bueno, tot sempre estigui igual, no? Que s'avanci poc. En el cas que hi hagués més desigualtat, segurament quedaria més resolt. I el que ho accelera més tot és a partir del 2018, quan hi ha dues... perquè abans no hi havia dues estratègies molt diferenciades. Era aviam qui podia liderar-ho més, no? En canvi, a partir del 2018-2019, doncs hi ha unes estratègies que difícilment poden conviure en aquest govern. I el que ha passat ara és que ha eclosionat aquests dos factors. Un empat tècnic, com si diguéssim, que mai s'acaba de resoldre, i dues estratègies que fan que és gairebé impossible que comparteixin el govern. I pel que fa a l'unitat, jo crec que tots els líders que programen l'unitat no ho diuen bàsicament per intentar convèncer la gent, sinó que diuen el que la gent vol sentir. És evident que l'independentisme li agradaria que hi hagués una unitat estratègica i que anessin a la una, però clar, això dintre aquestes circumstàncies és molt complicat.
Permeteu-me, perquè Marc, oi que no hi és el president de la Generalitat i no té previst ser-hi?
No, president de la Generalitat no... De fet, del govern, el que ens van informar és que vindria un conseller de Junts i un conseller d'Esquerra. De moment, no hem vist aquests consellers. No sé si l'Adrià, que està voltant entre el públic, se n'han topat. Sí que ens han dit que hi havia l'ex-vicepresident Jordi Puigneró.
Adrià?
Sí, sí que hem vist bastants consellers de Junts, hem vist Gemma Geis, hem vist Jaume Giró, que també ha vingut, s'espera Vilan Cervera, també l'hem vist, per tant, no és només un conseller de Junts per Catalunya que hagi vingut, sinó que en són uns quants. D'Esquerra, de moment no n'hem vist, el que ens explicàvem des de la convocatòria oficial és que seria aquí Carme Forcadell i també Marta Vilalta i altres membres d'Esquerra que vindrien. No ens han informat exactament de quin és el conseller d'Esquerra que vindria, i el fet és que de moment no l'hem vist. Segurament pot ser que sigui per aquí o que encara no hagin arribat, però de moment sí que hem vist doncs, els part de les conselleries de Junts, com dèiem, Gemma Geis, Jaume Giró, Vilan Cervera. També hem vist Jordi Puigneró, que també ha vingut en aquesta manifestació. També hem vist, doncs, per exemple, Josep Rull, Jordi Turull, Laura Borràs, com els sentíem fa una estona. També tenia Calvet, Francesc de Dalmasa, Josep Rius. És a dir, que Junts per Catalunya sí que s'ha fet veure, sí que ha enviat, diguéssim, tot el múscul que tenen dins del partit. Els hem vist. De moment, Esquerra, no els hem vist, però segurament hi són.
Permeta'm només una pregunta, Adrià, perquè des de la teva perspectiva i la del Marc, i estic veient algunes imatges, fins i tot algunes fotografies que ens heu enviat, es veu molta gent des de davant de l'escenari, no?
Sí, sí, des de davant de l'escenari veiem bastanta gent. Ara mateix no et sabria dir fins a quina part de sota del passeig Lluís Companys arriba doncs, tota aquesta gent, però sí que n'hi ha moltes, veiem moltes estelades, fins i tot alguna bandera republicana, i veiem bastants cartells contra els partits, que es diuen que són traïdors, que ens han enganyat, etc etc. És a dir, que també hi ha aquest part missatge contra la classe política, evidentment en un moment on el govern, 5 anys després d'aquest 1 d'octubre, arriba totalment dividit i a l'espera doncs, que demà diumenge al vespre o dilluns al matí sabem oficialment, diguéssim, si Junts aposta per la ruptura o no abans de consultar la militància.
Crec que la Sandra Sotillo està més o menys a la meitat d'aquesta avinguda Lluís Companys. Arriba fins a la teva posició, Sandra? Tu potser tens una perspectiva una mica més realista de quanta gent o fins a on arriba el gruix de la gent que s'està concentrant.
Doncs sí, exacte. Jo seria des de més o menys a l'alçada de l'entrada del Tribunal Superior de Justícia, i jo quasi et podria dir que és matemàtic, aquesta gentada que veuen des de la primera fila, no? Des de l'Arc de Triomf, el punt on s'acaba aquesta munió de gent seria més o menys per aquí, a l'alçada del TSJ.
Estem parlant de la meitat, més o menys a la meitat de l'avinguda de Lluís Companys, més o menys a la meitat, no?
Exacte, més o menys a la meitat. Llavors també hi ha gent, no és que de cop quedi 8, però sí que es va dispersant, no? Es va quedant més separada la gent, gent que s'està doncs, acostant més amb aquestes paradetes que comentàvem de les associacions, i per tant segueix havent-hi gent, la gent anirà arribant, suposo, s'anirà acostant cap a davant d'aquest Arc de Triomf, però aquesta gentada que veieu a les imatges des d'Arc de Triomf, amb la perspectiva de mirant cap a Ciutadella, podríem dir, s'acaba més o menys aquí al TSJ.
Entenc que Judit Vila, que deu ser més cap al final, pràcticament al parc de la Ciutadella, a la zona del final, vaja, deu estar, com deia la Sotillo, bastant dispersada, no?, la presència, el gruix, no?
Sí, sí, efectivament, la imatge des d'aquí al darrere és completament diferent de la que es veu des del davant. La gent està bastant més dispersada. Sí que hi ha alguns, per exemple, que s'han assegut a la part més del lateral esquerre mirant cap Arc de Triomf, però sí que és veritat que seria de la meitat en endavant on hi veiem més aquest gruix de la concentració.
Bé, estàveu comentant sobre el futur polític. Clar, és un d'aquells dies que d'anàlisi de cap on ha anat el país en aquests 5 anys, no? Ara, si ens ubicàvem al matí, hem intentat fer l'exercici també, no?, de recordar el que va passar fa 5 anys, l'energia que hi havia dipositat en aquell 1 d'octubre, el relat del dia, com va anar enverinant una votació que li preguntàvem també a un exsecretari d'Estat, com és el senyor Bermúdez de Castro, si no hagués aconseguit alguna cosa similar Mariano Rajoy o el seu govern sense les porres i sense la policia. I ell insistia en una cosa que està molt ben explicada en el llibre de la Lola García, en el Muro, que és que Mariano Rajoy tenia l'obsessió que no es podia repetir el 9-N. La imatge de les cues, no? La votació amb una certa normalitat. I que, per tant, fossin 5, fossin 10, fossin 15, o 20, o 30, o 40 col·legis, no podia ser que fossin normals aquelles votacions, no?
A mi això el que em crida l'atenció és que Mariano Rajoy no tingués l'obsessió de resoldre un problema polític fent política. Perquè el del que va tenir l'obsessió és de resoldre un problema polític sense fer política. I això encara ara és el dèficit que hi ha, que hi ha en tot aquest procés i en tota aquesta negociació. És dir, jo crec que l'independentisme en tot aquest temps i singularment a l'octubre del 2017 va interpel·lar a la democràcia espanyola i no va respondre la democràcia espanyola, va respondre l'aparell de l'estat espanyol. Perquè en lloc de donar una resposta política d'aquests partits, doncs asseure a parlar amb una majoria política a Catalunya, que és persistent i que l'hem vist elecció rere elecció, una majoria molt favorable, àmpliament favorable al dret a decidir, doncs es va optar per enviar la policia, per enviar els jutges, i és evident que això, passi moments més alts o més baixos, la gent no se'n va a casa, la gent no canvia d'idea, i el problema polític persisteix.
Tu t'hauries imaginat, Ferran, avui fa 5 anys, que estaríem en la situació actual, 5 anys després?
Ah, no. No, 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 no. És evident que no. En aquell moment, semblava, com a mínim, que es podria intentar obrir una negociació franca i real, perquè en aquell moment els indicis que teníem eren o que el govern tiraria endavant amb els compromisos que havia adquirit i que havia votat al Parlament en forma de lleis de transitorietat, o que s'obriria alguna mena de procés de negociació. Hi havia pressions d'instàncies europees, també n'hi havia del món empresarial, per obrir aquest procés de negociació. Mariano Rajoy va decidir fer tancredisme, no moure's. És a dir, no va moure ni un dit políticament i va aplicar mesures de força, mesures repressives, que en aquell moment li van servir per desactivar el procés independentista, no? Aplicant el 155 i empresonant els líders de les entitats i també el govern i dissolent el Parlament de Catalunya, però que és evident que no han resolt el problema polític.
Pau.
I, a més, perdó, sí, sí. Li va costar la presidència del govern, perquè segurament, si el 2017 ell no hagués tingut la reacció i el comportament que va tenir, hauria estat impossible que tota l'oposició, evidentment, hi va influir molt els casos, els escàndols de corrupció del PP, però difícilment, per exemple, l'actual Junts per Catalunya, que aleshores estava amb el PDeCAT, hauria participat d'una moció de censura amb el conjunt de l'esquerra si Mariano Rajoy no hagués donat la resposta que va donar al procés català.
Pau.
Sí, no, jo estic d'acord, estic d'acord amb en Ferran. Jo crec que Rajoy va fer de Rajoy. És a dir, i això té les seves conseqüències. Tots, sovint, no? Molta gent ho ha comentat, que ell, i ell mateix, em sembla que ho deia també en les entrevistes, etc., no? De que la seva manera de solucionar els problemes és deixar que els problemes se solucionessin sols, no? I en aquest cas és evident que no li va sortir bé i la reacció va ser tan desmesurada i tan última hora, com si diguéssim, perquè va donar la sensació que, bueno, que no hi havia cap pla gairebé establert, no? Per donar, i òbviament obviant el que era la negociació. I estic totalment d'acord en que això va provocar o va ser un punt més en la seva caiguda. I no només això, sinó que també doncs, té les conseqüències que van més enllà del govern Rajoy, sinó que té a veure amb les relacions Catalunya-Espanya.
Isabel.
Per posar una mica de ciència estadística, crec que Mariano Rajoy deia que el 75% dels problemes es solucionen sols si esperes. Catalunya devia ser una part d'aquest 25% restant i el que va fer va ser subcontractar la resolució, no? Deia abans el Ferran que qui va actuar era l'aparell de l'Estat, no el govern, i efectivament, o sigui, va activar la judicatura i va activar les forces de seguretat de l'Estat. I va haver un punt, i això jo crec que ho hem de reconèixer, d'innocència per part de l'independentisme i per part dels polítics independentistes. Sí, sí. Van passar molts mesos en els quals la tesi era no s'atreviran, o sigui, l'Estat no s'atrevirà i algú farà alguna cosa.
Si venen a retirar les urnes, ja han perdut, deien.
Sí,
la foto retirant les urnes, ja han perdut.
O ja han guanyat. No?
O ja han guanyat i
però,
Europa no
però
ho permetrà.
Abans de les urnes era el no s'atreviran i algú farà alguna cosa. El 20 de setembre vam comprovar que sí que s'atrevien, diguéssim, o sigui, van entrar a la Conselleria d'Economia i van detenir dirigents polítics. En aquell moment jo crec que els dirigents dels partits van veure, ostres, sí que s'atreveixen, però ja estaves al caire, diguéssim, del mateix calendari que tu t'havies fixat, no? I llavors ja era caixa o faixa. L'operació de muntar el referèndum, tal qual es munta, evidentment, és una fita absolutament extraordinària que s'aconsegueixi fer de la manera que es va fer. Jo crec que la derrota de l'Estat ve per les imatges de la violència i ve per les imatges de la violència que s'emeten a l'estranger. Jo sempre m'he fet una pregunta del que va passar aquell dia 1 i era en quin canal de televisió estàvem veient a la Moncloa el que passava a Catalunya.
Bueno, però també jo crec que ells...
Perquè era evident que...
Però no està tan clar que sigui una derrota de l'Estat, eh?
Clar, però no creieu
que... No, no, si jo no estic parlant que sigui una... No, no, jo no dic que sigui una derrota, dic la derrota de la imatge i...
Sí, has dit la derrota de l'Estat...
Aquell dia és la de la imatge.
No està tan clar.
És però, la clar, de la imatge, la de la imatge de la violència.
Pel que deia però no avui que fan un càlcul de cost, d'Estat,
Manel, que fan un càlcul de cost, de dir, què ens surt
clar
més car?
Jo crec clar que
una,
el fan.
Què ens surt més car?
Clar que el fan.
Estar un dia obrint la CNN...
Per això...
una qüestió, Ferran, que oblideu, per ara si pensem, dèieu el 9-N... El 9-N, el govern central, diguéssim, s'emprenya moltíssim perquè arriba un acord amb Artur Mas, amb el president de la Generalitat, perquè allò es va fer amb certa normalitat, amb total normalitat, la gent que va voler va anar a votar. I el que no tenia previst el president Rajoy era que Artur Mas fes d'aquella, diguéssim, d'aquella consulta un acte internacional, en premsa internacional, una sortida a la nit, recordeu, que era com un líder internacional parlant
llavors
anglès.
Llavors m'estàs dient que les imatges a les televisions de tot el món de la violència avui... són un èxit de l'Estat.
No, però una derrota no. Una derrota no. Per què?
No són una derrota quan a les dues del migdia
es
para la violència?
No, però deixa'm perquè has de pensar en el 9-N, que és la primera part, que és el que deia avui Bermúdez. L'Estat no pot aguantar dues vegades que li facin el mateix.
No, si amb això estem d'acord.
No Espanya, qualsevol estat.
Tinc la impressió, Manel, sobre el Bermúdez de Castro, he tingut la impressió que...
I ho diu clarament, sí, un però... cop sí, twice, com diuen els anglesos, no.
Però,
twice, no.
Això ha estat absolutament cert, això ho ha dit, venia a defensar la doctrina que el que no es podia permetre és que allò succeís amb normalitat, però alhora, sense acabar de dir-ho, reconeixia en algun moment de la conversa, deia, bueno, tots van veure les imatges, clar, sí, mare, pot semblar mare. Millor o pitjor.
Home, malament, dir, malament, clar, bé, malament.
Bé no s'ho va...
És evident.
Bé
no
va estar dient. És evident que té un cost, però...
tu fas el que deia Ferran, diguéssim, de dir...
De càlcul.
Ens ho poden fer dues vegades? No.
Ells prefereixen, van preferir, clarament, i això jo crec que parlant amb polítics del PP i del PSOE, perquè el PSOE estava al cas de tot. És a dir, Mariano Rajoy no va fer aquells dies res sense l'acord amb el PSOE.
Com Miquel Iceta surt el dia 1 d'octubre i diu, això és imperdonable, sí, no es pot permetre que passi això.
Núria Marín.
D'acord, sí, fan això, però la querella que presenta el fiscal general de l'Estat per rebel·lió i que implica presó està pactada. El 155 està pactat. I el PSOE també pacta una comissió de reforma constitucional que després el Partit Popular se la fume parlant clar. Però jo crec que aquí el que hi va haver, i parlant amb líders polítics, tant del PP com del PSOE, aquests anys, és evident que hi ha un càlcul. Que hi ha un càlcul de què ens surt més barat. Passar un dia, dos dies de vergonya i que el ministre d'Astis vagi amb una entrevista a la BBC i faci el ridícul i que es projecti una imatge d'una democràcia conflictiva, com a mínim, a Espanya, una independència unilateral o un procés de negociació que pugui acabar... Ves a saber en què.
Ferran, ja explica una cosa al llibre de la Lola, que crec que és una de les revelacions importants del llibre, que és... hi ha un moment després de l'1 d'octubre que la Comissió Europea està a punt, el president de la Comissió Europea, de permetre un discurs en què la Comissió s'ofereix de mediadora. Clar. Està volant cap a la Índia el senyor Jean-Claude Juncker, ha deixat el discurs fet al número 2 Timmermans, i quan se n'entera, com que Timmermans era socialista, avisa els socialistes espanyols, en això que deies, avisen al PP... i el PP es posa en marxa, i entren al seu despatx, es discuteixen, hi ha l'escena que és gairebé ridícula, com explica la Lola, que és que tenen els papers al damunt de la taula i estan a punt de prendre-li els papers del discurs, els número 2 de la Comissió Europea. Però si aquell discurs s'arriba a fer públic, i la Comissió diu, ens oferim de mediadors entre el govern de Catalunya i el despatx, què passa?
Això és evident que li hauria donat una força argumental molt forta en aquell moment al govern de la Generalitat i a l'independentisme, però tampoc hauria estat definitiu, perquè al llarg de tot aquell mes d'octubre hi va haver molta gent que es va oferir de mediadora. Hi va haver molts intents de negociació i de mediació, però que perquè, ja no algú són, medir, per perquè algú medí, sigui una institució europea, sigui un empresari, sigui l'Església, sigui que sigui, les dues parts han d'estar disposades a seure a parlar. I aquí només hi havia una part disposada a seure a parlar, que era la part catalana, la part del govern de la Generalitat. El govern espanyol no volia seure a parlar.
Ara són...
I m'atreveixo a dir que encara que la Unió Europea hagués fet aquest discurs, segurament Mariano Rajoy hauria dit que això era un afer intern, que pertanyia a la sobirania nacional espanyola i que, per tant, la Unió Europea no hi havia de fer res, igual que diuen els presidents de Polònia o Hongria.
Ara són les 17:14, deixeu-me tornar al Passeig Lluís Companys, on Marc Martínez Amat hauria de començar l'acte. Ep, tenim alguns problemes de comunicació.
Ara que ens han dit que pensava, que han fet és...
Ui.
Em sentiu, espera. Ara?
Bueno, ens sentem com R2-D2 a la Guerra de Galàxies. Ara sí.
Ara sí. Doncs dic que en teoria és aquesta hora que comença. Hem sentit, han tirat uns quants petards i ara la pantalla s'està projectant un vídeo sobre l'UOT, que és un dels que també han circulat a xarxes aquests últims dies.
Sí.
No sabem si és ja el tret d'inici. De fet, a l'escaleta ens diuen que a les 17:14 ha de començar amb l'emissió d'un vídeo. Ens veiem aquest UOT.
Molt bé.
Per tant...
Doncs deu ser aquest vídeo.
Ara és l'arrencada. Sí.
Doncs arrenca, per tant, l'acte des del costat de l'Arc de Triomf. No sé si ha anat ampliant-se la quantitat de gent, no sé si has vist més líders polítics, Adrià Santasusagna.
Doncs mira, el que hem pogut veure, sobretot per les pantalles que han anat enfocant els polítics, és que pràcticament hi són tots els consellers de Junts. Hem vist Josep Maria Argimon, Victòria Alsina, Jaume Giró, Gemma Geis, també hem vist Violant Cervera, Jordi Puigneró, que diguéssim ara ja no és vicepresident, però fins fa res formava part d'aquest govern. La que no hem sabut veure, que no vol dir que no hi sigui, és a Lourdes Ciuró, i pel que fa als consellers d'Esquerra, en principi havien de venir Josep González Cambrai i Tània Verge, però de moment nosaltres no els hem sabut trobar. Que, repeteixo, no vol dir que no hi siguin, però de moment ni per nosaltres mateixos ni per les pantalles, diguéssim, no ens han ofert aquestes imatges, tot quan ara hi està començant aquest acte amb l'actor Sergi Mateu, doncs, fent el primer parlament.
Permeteu-me també que li pregunti a la Sandra Sotillo, que estava més o menys a l'alçada del TSJ, del Tribunal Superior de Justícia, si hi ha bastanta més gent que abans o no, més o menys estem per la mateixa quantitat de persones.
Doncs sí, Xavi, jo diria que s'ha anat, la gent s'ha anat acostant i per tant s'ha anat omplint. Jo ara pensaria una mica més, no? He dit, arribava tota la munió de gent junta, arribava fins al TSJ, doncs ara potser ja fins al carrer de Buenaventura Muñoz, per tant, potser aquests dos terços del passeig Lluís Companys, tot i que també he de dir que hi ha aquestes paradetes que ocupen bona part del passeig i que, per tant, la gent només s'ha de col·locar al mig, no? Per tant, també queda molt reduït aquest passeig i, per altra banda, hi ha molta gent que, de moment, com que encara toca una mica el sol, s'està amagant a la sombra, no? I, per tant, no està ben bé posada al mig del passeig.
I pel que fa al caràcter de pancartes, etcètera, etcètera, avui és un dia de record de l'1 d'octubre. Fan referència a aquest 1 d'octubre o es refereixen més a l'actualitat política?
Jo et diria que guanyen més les de l'actualitat política, no? Aquells cartellets que us he explicat abans, petits, negres, amb les lletres blanques, els hem trobat repartits per aquí tot el passeig, per terra, gent que els reparteix a la mà, i tots són amb aquest caràcter crític amb els polítics. Abans n'hem dit uns quants, no? Aquest botifler, jo no et votaré, els partits ens heu traït, però també n'hem vist altres, no? Govern, dui o dimissió, justament aquí, no? Avui que estem en aquest passeig Lluís Companys, aquest també s'ha repetit força, també n'hi ha, doncs, que diuen botifler ni aquí ni a Madrid, i per tant jo diria que si he de mesurar una mica quins cartellets n'hi ha més, també n'hi ha, de record de l'1 d'octubre, i també n'hi ha, doncs, que exigeixen la independència, però Déu-n'hi-do, els que es veuen aquests cartellets negres, tots iguals, crítics amb els partits polítics.
La Judit Vila era cap al final d'aquest passeig Lluís Companys, pràcticament tocant el parc de la Ciutadella. Corrobores el que deia la Sandra, cap al tram final, no sé si has vist més gent, arriba la concentració pràcticament fins a Ciutadella o no hi arriba?
No, aquí no arriba. Com deia la Sandra, sí que és veritat que cap a aquesta part final hi ha molta més dispersió. Trobem aquestes paradetes amb banderes, amb estelades, amb gorres, amb tasses, però aquí la gent no arriba. Sí que potser n'hi ha una miqueta més que la que hi havia quan hem parlat abans, però la veritat és que continua molt dispersa en aquesta alçada on ens trobem ara.
Adrià, hi ha alguna mica de reacció del públic, no?, respecte al que s'està dient a l'escenari.
Sí, perquè l'actor Sergi Mateu diu que hi ha doncs, diverses persones que no poden estar aquí i va dient els noms, per exemple, de Lluís Puig o Carles Puigdemont ara fa uns segons i que tothom ha començat a aplaudir i comença a cantar Puigdemont president. En canvi, quan ha dit el nom de Marta Rovira, el públic ha començat a xiular. I amb una mica, doncs, quin és el parer, diguéssim, de la gent que hi ha aquí davant en aquesta manifestació, quan just ara, mira, veiem el conseller Josep González Cambray i la consellera Tania Verge, i uns minuts abans també hem vist Lourdes Ciuró. Per tant, hi ha tots els consellers de Junts i d'Esquerra, Cambray i Tania Verge.
Per tant, ara mateix, Marc Martínez Amat, Sergi Mateu és qui està donant la benvinguda al costat, si no m'equivoco, de Núria Cadenes, és?
Això mateix, sí. Sergi Mateu, Núria Cadena seran els presentadors d'aquest acte i ara a qui han d'introduir és a Carme Forcadell, que farà el discurs d'inici d'aquest acte. Però de moment estan fent encara aquest pròleg, aquest preàmbul de l'acte.
Fixeu-vos que hi ha aquest baròmetre respecte a la classe política. Com deia la Sandra Sotillo, els missatges, diguem-ne, del públic tenen molt més a veure amb la situació política actual que en la reivindicació de l'1 d'octubre, que torna a ser una mica el que estàvem dient. La reivindicació es té en compte, es fa referència, però l'independentisme o la part de població que forma part d'aquesta concentració s'està fixant molt més en la situació política actual que no en la de fa 5 anys.
I sobretot pel que es veu, el públic se sent molt més identificat amb la posició de Junts, que a més ha enviat una delegació doncs, molt més massiva que els altres partits, que no pas amb la posició d'Esquerra Republicana o de la CUP, tot i que amb tot aquest assumpte, la CUP està sent un actor molt més secundari.
Mm-hmm. Insistim que el president... Sí, anava a dir que... Perdona, Pau, anava a dir que insistim que ja ho hem dit des del principi, el president de la Generalitat no hi és, Pere Aragonès. Per tant, diríem que la màxima representació institucional qui seria, Adrià, per part d'Esquerra Republicana?
Cambray o la consellera Verge. Un d'aquests dos seria la màxima representació institucional. També hi ha
entenc
de ser
no
Marta Vilalta,
però... No hi és Oriol Junqueras, tampoc, perdona, Adrià?
No l'hem vist.
Uh-huh. Val, bé, anem a veure si hi és i si ens ho poden confirmar, aquesta informació.
Bé. El que ens van informar sí. És que qui hi hauria és Marta Vilalta. Per tant, la vicesecretària general seria la màxima autoritat d'Esquerra Republicana orgànica en aquest acte.
Doncs el que deia una mica en aquest cas el Ferran Casas, no? Que la representació institucional i de maquinària del partit és més extensa, clarament, a Junts per Catalunya que per Esquerra Republicana,
una mica
en la línia
de l'11 de setembre.
Sí. Què deies, Pau, perdona?
No, que això és lògic tenint en compte bueno, els organitzadors, no? En aquest cas jo crec que el Consell de la República té un pes molt clar, no? Així és com a la Diada era l'ANC, per tant entenc que també va en funció dels espais que diferents polítics sentin més còmodes, no? En aquest cas Junts per Catalunya òbviament s'hi sent més còmode.
Quan no diu el contrari. Així doncs.
Estem esperant encara que surti a l'escenari Carme Forcadell. Serà bo també calibrar diguem-ne, des d'un punt de vista de baròmetre dels centenars o milers de persones que hi ha ara mateix a l'avinguda Lluís Companys, aquesta líder política, a veure, és veritat que també té un caràcter transversal, tenint en compte que, molt bé, va ser la representant d'Esquerra Republicana i va accedir al seu càrrec, però no deixa de ser l'antiga presidenta de l'ANC i, per tant, i a més va anar l'11 de setembre, vull recordar-ho també, Marc, oi que sí?
Sí, no, t'he sentit amb dificultats,
perdona,
Xavi, però...
Perdona, no, que deia que Carme Forcadell va anar l'11 de setembre.
Sí, 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 era una de les persones que anaven a primera fila, i va ser, de fet, la representant, la única gairebé, d'Esquerra Republicana, que va anar a l'acte de la Diada, organitzat a la manifestació organitzada per l'ANC, amb aquella protesta i amb aquella picabaralla que va haver arran del manifest de l'ANC. En aquest cas, aquest acte s'ha plantejat més unitaris i, per tant, a priori, el partit no hi ha posat cap pega. Però sí que és veritat que veiem que, pel que fa representació, no s'hi han abocat tant com en el cas de Junts per Catalunya.
Ara els crits, Adrià, clarament d'independència.
Sí, crits d'independència, quan estem esperant doncs, que comenci aquest primer Parlament amb Forcadell. De moment continua Sergi Mateu, el lector, sobre el 6 i 7 de setembre.
Ara introdueixen Carme Forcadell.
I aprovar la llei del referèndum. La persona cantant que presidenta del Parlament de Catalunya va llegir la declaració d'independència el dia 27 d'octubre. Amb tots vosaltres, la Carme Forcadell.
I pel que escoltem, de moment aplaudiments per Carme Forcadell i no pas xiulets com quan s'ha esmentat a Marta Rovira.
Ara sí que ens sentim alguna xiuleta. Carme Forcadell, que es col·loca davant del faristol, es col·loca els davant
algun xiulet,
els davant
no?
De la boca. Algun xiulet, ja sí.
Clar, tampoc.
Ara sí que quan ha sortit, sí. Doncs,
davant
d'aquest faristol...
Doncs és una mica inesperat, probablement, eh?
Sí. La plafonia, sóc aquí.
Ui, ui, ui.
Sí, i veiem la cara de Carme Forcadell que ho està fent el discurs amb dificultats, eh?
Molt bon 1 d'octubre. I gràcies, moltíssimes gràcies per ser-hi sempre. Sempre que us heu demanat que sortiu al carrer, ho feu. Gràcies, moltíssimes gràcies.
Està ara mateix fent el discurs inaugural Carme Forcadell des d'aquest escenari on està col·locada a l'Avinguda Lluís Companys. A veure si podem sentir-la.
Em fa especial il·lusió i estic contenta de poder compartir aquest acte amb el president Puigdemont. Esperem i desitgem que molt aviat pugui ser aquí amb nosaltres presencialment. Conjurem-nos a treballar per fer-ho possible.
Adrià i Marc, continuen havent-hi xiulets, eh?
Sí, sentim xiulets, tot i que pel que interpretem d'aquí és un grup que es fa sentir molt, que no para de xiular. És a dir, no sentim uns xiulets generalitzats a tot arreu, però sí que hi ha un grup de gent, doncs, que l'està xiulant sense parar.
Sí, sí.
Ja, ara sí que sentim algun xiulet més a prop.
Presidenta, presidenta.
Sí, bueno, ha xiulat i després ha dit presidenta, presidenta. No s'acaba d'entendre.
De vegades hi ha cris que no es pot... Bé, sentim Carme Forcadell.
Vam fer l'acte de sobirania més important dels darrers 300 anys. L'1 d'octubre vam desafiar l'Estat i el vam guanyar. I ho vam fer amb una desigualtat terrible. Ells, amb la força de l'Estat, amb totes les eines i els instruments, i nosaltres, amb la força de la gent, amb la vostra força, gràcies a vosaltres, vam guanyar.
Crits d'independència, Adrià.
Sí, crits d'independència, que han començat abans que acabés la seva frase Carme Forcadell. Ara veiem com s'ho mira, se la veu una mica més tranquil·la, va mirant just davant la gent que té i intentarà continuar aquest discurs.
A la força de la gent. Sí, vam guanyar gràcies a vosaltres i gràcies a la força de la gent. I la nostra victòria va ser tan aplastant que l'Estat espanyol es va sentir tan vençut i tan humiliat que va iniciar una repressió feroge, salvatge contra l'independentisme. Una repressió que dura fins avui. Fins avui. I nosaltres no l'hem de normalitzar mai. L'hem de denunciar dia rere dia. Hem de denunciar que hi ha 762 persones amb causes judicials pendents. Hem de denunciar que cada dia hi ha episodis de repressió, que continuen els judicis, que continuen les amenaces de presó, que continuen les inhabilitacions i que continuen les multes. Ho hem de denunciar cada dia, perquè nosaltres no podem normalitzar la repressió, perquè volem fer un país lliure. I un país no pot ser lliure si no ho són tots els seus homes i totes les seves dones. i companys exiliats, companys represaliats, us volem dir que la vostra causa és la nostra causa i que sempre estarem amb vosaltres.
És una mica difícil, tenint en compte el que hem vist fins ara, que en general aquest tipus de protestes, els crits, els aplaudiments eren molt unitaris, distingir una mica què és el que està passant entre el públic, com estan rebent les paraules de Carme Forcadell. Seguim sentint-la.
Sí, és bastant complicat, sí, perquè sí. En el discurs que està fent, diguéssim, no hi ha un clam unànim que tothom la xiuli o tothom l'aplaudeixi, sinó sí, sí. Que sentim doncs, molta gent que la va aplaudint o va dient presidenta en algun moment, i paral·lelament doncs, hi ha gent, escoltem ara què diu la gent, govern dimissió, està cantant la gent ara mateix. Ara aquest crit sí que és bastant unànim.
Seguim sentint a Carme Forcadell en directe en el seu discurs, que és l'inaugural d'aquest acte de record de l'1 d'octubre.